Obrim la tertúlia ciutadana. Tenim en Joan Torres, tenim en Paco Raiz. Benvinguts a Radio Illa.
Bon dia a tothom.
Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde.
Abans d'encetar la tertúlia, avui volia que escoltéssim el testimoni d'Anna Marga Berenguer, col·laboradora de Radio Illa, molt habitual, i que avui ens vol explicar una experiència, una desgraciada experiència que li va tocar viure la passada setmana. Tu mateixa, Marga, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, no està gens fàcil per on començaré ni per on acabaré. No sé com podré explicar-ho ni si em saltaré alguna cosa, però intentaré fer-ho el millor que pugui i denunciar-ho el millor que pugui, perquè penso que aquesta societat estem anant cap a una violència i cap a una violència de gènere molt forta, i que no hem de callar, i que no hem de callar cap dona que ens passi això. Va haver-hi fa poc una concentració a la plaça. Desgraciadament hi havia poques dones. Jo penso que la illa hauria d'estar plena, perquè encara que no ho sapiguem, hi ha moltes dones que estan patint violència de gènere aquí. I bé, com m'ha arribat tota aquesta informació? Doncs perquè, desgraciadament, la nit del dimecres, la que va patir la violència de gènere, la que porta el diari que va ser agredida sexualment, és la meva filla.
Aquest matí, aquí a Radio Illa, ens hem fet ressò d'aquesta informació. Deixem parlar als oients que ens estiguin enganxant, posar-los un poc al dia. Denunciada una agressió sexual a Sant Francesc, que els fets tingueren lloc el passat dimecres 16 de gener, quan passaven pocs minuts de les 7 de la tarda i una resident a Formentera passejava el seu cap al camí per vianants que hi ha entre l'aparcament de la Tancavella i la capella de la Tancavella. Segons el testimoni de la denúncia registrada a la Guàrdia Civil, un home que anava en bicicleta li va obstaculitzar el pas, mentre que un altre que venia per darrere, també en bicicleta, la va agafar pel coll i la va tirar en terra, i a més d'amenaçar-la, la va colpejar a la cara, al pit i a les natges. El cas de la persona agredida, de raça gran, va aparèixer en aquell moment i els dos homes van fugir. Pareix que cap testimoni va presenciar l'escena. La denunciant ha explicat als agents que els agressors eren dos joves d'entre 16 i 20 anys, d'aproximadament uns 60 metres d'alçada, que portaven gorra i que almenys una de les seves bicis era de color vermell. La víctima va acudir a casa seva en un gran estat d'ansietat, des d'on va ser traslladada en ambulància cap a l'Hospital de Formentera, on va haver de ser atesa per eritemes en diverses parts del cos i un quadre d'ansietat. Finalment, la dona va rebre l'alta al cap d'alguns minuts.
Bé, això explicat així, doncs, fredament, quasi bé no et passa res. Quan tu veus entrar la teva filla a casa plorant i sense poder articular ni una paraula, i amb una mà posada en aquell pit, dient em fa molt mal, revolcada, i dient però què ha passat, perquè et penses que ha caigut per l'escala o que ha passat alguna cosa així, no t'imagines. I aleshores et diu, mare, me n'ha intentat violar. Dius, què dius? Però si anaves amb el Bogar. Clar, el Bogar ella l'havia deixat anar perquè havia anat a fer doncs caques per allà pels camps mentrestant. I va haver-hi un, doncs, que, com tu t'havies dit, la va tallar amb la bicicleta per davant, i un altre es va posar darrere. Val a dir que aquest camí on li van passar els fets, al costat de la Tancavella, en aquells moments, ara és com la Diagonal, està il·luminat amb 7 faros i 2 més a dalt, no hi havia ni una llum, i així ha estat tot l'hivern.
Vols dir que arran d'aquesta agressió
l'endemà mateix van començar
es va il·luminar.
Sí, vam començar-lo a il·luminar i vam posar tota la il·luminació que calia. Jo una vegada li vaig dir no passis per aquí, i li vaig dir no passis per aquí perquè per Nadal, ja sabeu que hi ha les casetes i tot això, hi ha gent que es passa més del compte bevent, i vaig pensar no vagin al pàrquing a agafar el cotxe i li clavin un susto, i vaig dir jo evito de passar per aquí aquests dies i ja està. Però no vaig pensar mai més. I, bueno, va estar així, no? Com un tallant per davant, l'altre per darrere, el de darrere la va tirar a terra, al tirar-la per terra la va agafar per aquí darrere, li va pegar una patada en el coxis, que és on te porta tot el morat, aquí també té una marca, i després, doncs, van començar els toquejaments, que va arribar el ca. En aquell moment, i mentre li anaven dient, doncs, te vamos a follar. Clar, jo suposo que si et sents en aquest moment així, jo no sé com et pots sentir, però deu ser terrorífic. I t'asseguro que jo la Maria la considero molt sensible, però també la considero una tia forta, que és capaç de plantar cara. No va ser capaç de plantar cara, ni va ser capaç de dir res. Es va posar a plorar, es va desmuntar completament, i quan va arribar a casa no podia articular paraula. Vull dir, les dents li anaven ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tant és així que em vaig veure incapaç de traslladar-la jo mateix a l'hospital, i vaig trucar. I de seguida van venir una ambulància, va venir una doctora i els serveis mèdics, i la van agafar i van dir hem d'anar cap a l'hospital perquè està en un quadre d'ansietat molt fort i, a més, està aterroritzada. I ella només anava dient, no ho expliqueu a ningú, no vull sortir més al carrer, no vull sortir més al carrer, no ho expliqueu a ningú. Això va ser el primer moment de xoc. I van venir també de seguida dos guàrdies civils i un de la policia. I els dos guàrdies civils no deien res. En aquell moment van estar a casa, només li van dir a quina hora havia passat, si havia passat o no, i em van dir, luego más tarde pasamos por el hospital. Vam anar a l'hospital. Aquí només em queda que agrair el tracte delicadíssim que van tenir tant tota la gent de l'hospital, com la Guàrdia Civil, com les assistentes socials, com la psicòloga, ja no cal dir-ho. Però a l'hospital de seguida van fer revisions immediatament i van fer radiografies, no hi havia res trencat, només els cops, evidentment, i tots els hematomes que presentava. El metge la va tranquil·litzar una mica, però bueno, clar, van tenir de posar viandú venós a un calmant bastant fort i tot i així a la nit, t'asseguro que va dormir amb mi, ho sé, es anava despertant a cada moment, anava cridant i avui serà el primer dia que li he demanat que vingui a peu fins aquí a buscar-me, aviam si logra sortir un moment sola. De tota manera, també et vull dir que els serveis socials i de la Guàrdia Civil ens van oferir per l'endemà, quan ella fes la declaració, l'assistència d'una psicòloga que van estar allà i que farà un seguiment psicològic del que passa. És molt bèstia perquè mentre estàvem en el lloc de la Guàrdia Civil hi havia tres dones més esperant-se fora. Jo vaig preguntar, aquestes dones venen pel mateix? Em van dir, pues sí. I jo li vaig dir, a veure, no puede ser, és que jo estoy asustada, o sea, esto es un sitio muy tranquilo, yo elegí venir a vivir aquí precisamente por la tranquilidad, por la seguridad que me da para mis hijos y todo. I la contesta la Guàrdia Civil, sent molt curiosa, perquè em va dir, es el jueguecito del invierno. Vaig dir, com el jueguecito del invierno? Dice, señora, pero no se crea que son sudamericanos o árabes, es que también hay mucha gente de aquí, o sea, es de todas partes, pero de mujeres recibimos cada día. Lo que pasa, que usted está poniendo una denuncia y lo que no logramos es que pongan denuncias. I l'assistenta social ho va corroborar, no? Que hi ha vegades que posaven denúncia i després les tornaven a treure quan el marit anava a casa arrepentit i li deia, no, és que jo t'estimo molt i no sé què més, doncs trec la denúncia. I aquí continuava...
Se referien a malos tractes, no? Más que al tema de...
A mals tractes, però que per mi és una violència, vull dir, mals tractes és una violència.
Sí, lo digo, pero para que l'oyente Marga pues sea capaz de discrecionar.
Però Paco, el marido te puede violar igual, ¿vale? Jo lo que quiero decir es que, por favor, i ha sigut, després de parlar amb la meva filla el cap de setmana i tot això, vam decidir que ho dèiem públicament i que dèiem el seu nom i que ho explicava jo aquí a la ràdio, i que el que volíem sobretot és dir a la gent que pateixin qualsevol d'aquests maltractaments, el que sigui, per mínim que sigui, a les nenes, a l'escola, a tothom, que ho denunciïn i que no callin, que la gent no es quedi callada. Sisplau, que no es quedin callades, perquè és que si no en traurem l'aigua clara. Vull dir, s'està extenent massa ja aquest assumpte. I em sembla que ja ho he explicat prou.
Bé, Marga, doncs una abraçada per tu, per la teva filla i per totes les persones que arreu del món han de viure...
I per totes les persones, i per totes les persones que estan passant per aquesta situació i que a més no logren parlar-ne. Perquè per mi trobo que el més important és això, és parlar-ne obertament. No fa cap vergonya de dir-ho, a mi m'han agredit. No els hi ha de fer cap vergonya. I a més, ho han de denunciar-ho. Per mi és la solució. La solució passa per aquí, per molt que et costi. I ja t'ho dic, costarà i haurà de fer una teràpia, evidentment. Però s'ha de fer. N'estic convençuda. I moltes gràcies.
Gràcies a tu, Marga. Bé, Joan, Paco, això és el que ens toca viure aquí, a Formentera, eh? No estem parlant d'una altra banda.
Sí, sí, quan era una Marga jo m'he quedat sense paraules i crec que ho ha explicat molt bé i no crec que hagi res més a afegir, sinó corroborar amb tota sa força i donar-li suport en tot el que ha dit. És una lacra que es té que posar front a tot això.
Mira, jo crec que el mito de la Formentera tranquila, ¿no? Yo creo que eso valía hace 10 o 15 o 20 años, pero creo que ahora mismo eso ya no existe más, sobre todo en verano. Muchas veces hay muchos robos durante la temporada turística, incluso en invierno. La gente cada vez más pues está poniendo cámaras porque se corre la voz de que hay... Muchas veces también, además, cuando te roban no denuncias porque sabes que... O al final porque no solo te han hecho un destrozo y... O porque, bueno, al final ves que cuando te han robado una vez, dos veces, pues dices, ¿para qué? A mí, por ejemplo, en el kiosco, pues yo calculo que cada año me roban una media de dos o tres veces. Pero al final no denuncias porque al final son más inconvenientes que lo que te genera la denuncia que el hecho de que después, porque sabes que no, que al final no van a encontrar a nadie, ¿no?
Pero en estos casos, Paco, yo pienso que aunque te genere mucho inconveniente, tienes que ir y denunciar.
Sí, bueno, yo creo que esos casos son diferentes. Y claro, ahí sí también que es verdad que nosotros también pensamos que esta isla es una isla muy muy tranquila en el sentido de la de violencia doméstica, y no es así. No es así, es una isla donde se producen, proporcionalmente por la población que tiene, muchos maltratos, y lo que pasa, como muy bien ha dicho Marga, que muchas veces no se denuncian. Y aunque tendemos a ver el tema tanto de violencia como de delincuencia injustamente, muchas veces relacionarlo con inmigración, no es así.
Bé, són les 11:35, les 6:35. També us hem explicat que l'Hospital de Formentera aquesta setmana està un poc escàs de mitjans, perquè dels 5 metges de capçalera, segons l'IB Salut, avui en fan feina 2 de Formentera i un altre desplaçat d'Eivissa per intentar, doncs, donar una mà als seus companys. Recordem que la setmana passada, el dijous, van haver-hi 2 metges de capçalera de baixa, sobrevinguda, i el divendres 3. O sigui que el divendres s'havia de fer feina només amb 2 metges de capçalera.
A mi no m'estranya. A més, aquí sí que voldria dir una cosa, perquè els hi vaig dir un dels metges, eh? A França ja ho fan ara, a Xina i a Japó, evidentment. Quan hi ha epidèmies, com hi ha ara, de grip, que són per virus i tot, els metges visiten amb mascareta. I tot el personal sanitari de l'hospital porta una mascareta posada com a prevenció. Però és que, esclar, jo he anat aquesta setmana, he anat 2 o 3 vegades a l'hospital per altres coses, sense importància, que havia de parlar amb un metge i ja està. Escolta, estava ple de gent malaltíssima, amb la grip, uns tossint, els altres vomitant. Jo dic que aquests metges acabaran tots enganxant-ho tot, perquè, esclar, també són humans. I només que tinguis el sistema immunitari una miqueta baixa i ets... Doncs no m'estranya aquestes baixes, Es posin una mascareta.
Bueno, pero la verdad que te agradecer, yo creo que el hospital funciona bien. Y muy yo bien. También tengo que agradecer el trato, porque últimamente lo hemos visitado bastante entre unas cosas y otras. Y la verdad que hay que agradecer el trato y bueno. Es verdad lo que tú dices, a veces te sorprende, ¿no? Yo cuando veías a gente con, por ejemplo, los japoneses son muy de ponerse mascarillas,
sí.
Y decías, bueno, se lo ponen para que no les contagien, ¿no? En realidad lo que se lo ponen son las personas que están enfermas para no contagiar al resto, que es...
Mira,
una cuestión también de,
yo voy a decir,
de otro tipo de educación.
Voy a contrarrestarlo un poco. Yo fui a visitar a un familiar en Barcelona, tenía una neumonía típica, y cuando llegué a Barcelona... En la entrada de su habitación yo me tuve que poner unos guantes, una bata desechable, un gorro y una mascarilla para entrarla a visitar. Cada vez que salía para irle a buscar una naranjada o lo que quería y tal, cambiaba todo el equipo, me ponía otro de nuevo para entrar dentro y ya está. Aquí no, tienen enfermos con neumonía y los visitan y salen y entran y entran y salen. Quiero decir que las medidas de prevención
también
quizás se tendrían que cuidar un poco más.
El que diu una Marga és molt convincent. La prevenció és bàsica. Jo no sé després les campanyes de vacunació que hi ha per gent en risc com es porten, però que es té que complementar en totes les mesures. Això és una evidència.
Bé, 37 minuts que passen de l'hora en punt... No us el vull presentar perquè ja el coneixeu, però en tot cas sí que us volia informar que tenim un nou component treballant amb naltros. Tenim en Miquel Costa, que des de la passada setmana que ens dona una mà ben apreciada i ben necessària aquí a la redacció de Radio Illa. Miquel, benvingut a l'equip, com estàs?
Bon dia, Pepo, estic molt bé. Una mà i les dues, estic treballant les dues ara mateix. Sí.
Bé, en tot cas, l'introduïm avui a la tertúlia perquè a partir d'ara, sobre aquesta hora, caurà per aquí i ens posarà el dia del que s'està dient a les xarxes socials. Tu mateix, Miquel.
Sí, hem estat fent un repàs una mica per les xarxes, sobretot hem estat mirant el Facebook. Avui, bé, una mica la notícia o la imatge del dia és una mica aquesta gran lluna, aquesta lluna de sang que diuen que hem pogut veure aquesta matinada perfectament d'aquí des de Formentera. Jo no l'he pogut veure, no sé vosaltres si l'heu vist, si us aixecau molt d'hora o si no, però es veu que sí, que era una lluna ben gran i que i que es podia veure perfectament, sobretot sobre les 6 i alguna cosa és quan millor es veia. Moltes fotografies de lluna i també arran també d'aquesta denúncia que hem estat contant aquí i que ens ha estat explicant na Marga Berenguer, també hem pogut veure que hi ha altres notícies que malauradament també es fan ressò d'això que hem explicat avui, tal com hem començat el de far a far, aquí a Ràdio Illa, el nou diari, es fa ressò d'aquesta agressió sexual que explicàvem ara mateix, que s'ha produït a Sant Francesc, que pensàvem que aquí això, com deien els nostres tertulians, era una illa tranquil·la, que mai passava res, doncs sembla que també arriba aquí a Formentera aquestes coses tan greus, no? I arrel d'això he estat mirant una mica i el diari d'Eivissa ha tret fa poques hores una notícia que diu que la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional va tenir l'any passat 195 homes per agressions sexuals a les seves parelles o exparelles només a Eivissa ciutat. Per tant, es veu que són moltíssims casos, 195 homes durant un any només a Vila, que dona a entendre una mica la dimensió d'aquest fet, no? I rascant una mica més, hem pogut veure que també el diari Puntes treu fa unes hores un titular que diu que Lara Esteve, que és una jutgessa, en 10 anys ha vist una sola denúncia falsa per violència masclista.
Caram!
Bé, això és una mica al voltant d'aquest tema, el que tenim a les xarxes. No sé els tertulians que opinen d'aquest increment, si és que la cosa s'ha fet més mediàtica o si és que realment ens hem de preocupar i també aquí a Formentera.
Mira, arreu del que acabes de dir tu, t'arriben comentaris, no?, de la gent que hi ha al costat, i una vecina, precisament l'endemà, va preguntar a Marga, va passar alguna cosa a prop de casa teva, i li vaig explicar, i em diu, doncs quan va venir la policia i van venir a l'ambulància, vaig sortir a fora, hi havia quatre homes, un italià i tres de Formentera, diu, i em vaig barallar amb ells. Dic, per què em vaig barallar amb ells? Diu, perquè vaig sortir fora, vaig dir, què deu haver passat? Diu, i un d'ells va saltar i va dir, ja deu ser això de la violència de gènere que està tan de moda.
Ai, caram,
sí, de moda.
Aquest va estar el comentari, clar, i ella li va dir, com de moda? Imagina com es va posar ella. Jo em vaig posar guapa amb tots tres. Dius, clar, vull dir, que em contestin a mi, ja deu ser això de la violència de gènere que està tan de moda. Com si fos una fantasmada, no? Com si ens ho estéssim inventant, les dones, com si estéssim dient, és que ens estan maltractant cada dia. No és això, és una realitat, és que les xifres estan cantant.
Sí, fa molt de mal, sobretot això, quan es parla de denúncies falses, no? Perquè, òbviament, de denúncies falses n'hi ha sempre en qualsevol tema. El que algú pugui fer una denúncia falsa és normal. Ara, fer veure com que això és la normalitat és el que més fa mal, no?
I moltes noies et diuen, em fa molta por anar a denunciar per si no em creuen.
Ja.
Però això és en boca d'elles, per dir, i si no em creuen? O sigui, si es pensen que estic fent una comèdia, no? Si no em creuen, amb la por que van a sobre.
Hay más casos no denunciados que denuncias falsas.
Claro.
Yo creo que pasa dos cosas. Una, que ahora, respecto a lo que eran hace 30 o 40 años, pues la gente denuncia. Hace 30 o 40 años no denunciaban, y si iban a denunciar les decían que algo habrás hecho, que te lo has merecido. Eso pasaba en España hace 40 años, no hace falta irse tan lejos. Ahora, yo creo que la gente, pues, cada vez se tiene menos miedo a denunciar y son más valientes para eso. Y también yo creo que entre la gente joven ha habido un repunte del machismo, cosa que quizás la generación nuestra, pues, lo ha visto de otra manera, pero entre la gente joven y con toda esta boda del reggaetón y estas cosas, son más machistas ahora los chicos de 17, 18 años que la generación anterior, por ejemplo.
Sí, sí. I aquí afegiria també una cosa, que després quan això passa a instàncies judicials, el cas de que contaves de que la teva filla no volia parlar, no va agredir ningú d'ell, no va dir res que moltes vegades es fa servir com a argument en jutjats.
No pots, és el que em deia ella, et quedes això, terrorificada, et quedes xoc, paralitzada, jo no m'ho pensava.
Que aquest estat de xoc no ho interpretin els jutges. Això és el que em preocupa, i hi ha hagut ja molts casos, molts, no un, la manada, que és el més mediàtic, sí, sinó molts, que pràcticament si la víctima no els hi fot dos garrotades.
Sí, exacte. Doncs,
és que, com que no dic que no...
Ho consenteix.
És com un consentiment i, i després quan es desvirtua tot. Es desvirtua tot la societat. I dona això ales a determinats grups, a determinada part de la societat, que estigui passant el que passa.
I si s'enfrenten, terminan muertas. Com con Laura, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí está claro, hay que la ley tiene que estar para eso. Yo creo que lo de la violencia de género existe porque no es la fuerza física de un hombre, no es la misma fuerza física de una mujer, ni se producen los mismos casos. Puede haber algún caso que sea la inversa, pero son casos mínimos y está claro que tiene que ser así. Y yo creo que también tiene que haber una concienciación desde la escuela, ¿no? Con educación, tanto para los hombres o para los niños, para que pues todo se discurra con y aprendan que eso no está bien y que ciertas actitudes no están bien, y también para las niñas, para que desde pequeñas nos digan que no pasan por eso, ¿sabes? Que no con, claro. O sea, que ya no admitan esos comportamientos desde que son niñas, que no son comportamientos normales, que a veces nos parece muy gracioso, ¿no? Que un niño va y le toca el culo a una niña, nos parece muy gracioso.
No tiene nada de gracioso.
No es nada gracioso. Y muchas veces también no solamente es una cuestión de los padres, es una cuestión también de las madres que, bueno, le quitan importancia también. O sea, yo creo que es una cuestión de educación. Que hay que poner líneas rojas por las que no se puede pasar y ya está.
Sí, i una altra de les notícies estrella que hi ha hagut avui a les xarxes, Pepo, ha sigut aquest incendi en els jutjats que sí. Han fet també sí. Referència avui de matí aquí en els micros de Revilla. I sembla ser que, segons ens informa Nou Diari en el Facebook, el jutjat de guàrdia ha hagut de traslladar els CETIs per seguir funcionant. Per tant, ja tenim també alguna utilitat dels CETIs.
Ah, mira!
Bé. Bueno, muy positivo. Quizás dentro de poco le encontraremos también una utilidad al aparcamiento de la cabina, nosotros, ¿no?
Sí. Que és el CETIS de Formentera, ¿no?
Claro.
CETIS de la Sabina, que le dieron.
Bé, el que veig que no has vist, Miquel, és que avui es fiquen amb nosaltres una mica a la xarxa, que de tant en tant ja ens toca ser un mitjà de comunicació, és normal. Mira, Nomar Joan ens diu, quan un mitjà es dedica a enganxar i copiar, per mi no és un mitjà, la ràdio de tots, diu amb certa ironia. En referència a una informació que hem publicat aquest matí sobre la victòria Ana Nayara Fernández, que ha guanyat el trofeu Illes Balears de surf de vela. I us explico com ha anat això, perquè crec que també ens devem una explicació. Clar, jo al matí em trobo, en què et veig una nota de premsa, un comunicat, en aquest cas del Club Nàutic Serral, que és per on competeix Nayara, explicant-me doncs, els seus resultats. Igual que he fet jo, també hem fet altres mitjans de comunicació, perquè hem rebut tots la nota de premsa de l'entitat emissora, en aquest cas era el Club Nàutic Serenal. Jo crec que hi havia alguna certa molèstia perquè, malgrat que nosaltres hem avisat i requete avisat i demanat, per favor, a la gent del Club Surf Formentera que quan vagin a competir ens avisin abans, durant i després dels resultats de la competició, en aquesta ocasió no ens havien avisat. Jo no en tenia notícia. Llavors, m'he trobat en què després, a través de WhatsApp, algunes persones del Club Surf Formentera s'han dirigit a mi del rotllo, per què només poses, publiques la gent del Club Serenal? No és per cap mala intenció, és perquè senzillament ningú m'havia passat informació com sí que han fet els del Serenal. No hi podem mirar més enllà, eh?
Però això és com tots els diaris de Barcelona que agafen de l'agència EFE o de la Reuters o de qui sigui, que publica una notícia i la passa després a tots els altres i tots publiquen la mateixa.
I tampoco, tampoco entiendo el hecho de... Tú te puedes quejar de que no haya, se haya profundizado más en la noticia, pero relacionarlo eso con que sea la radio todo, yo creo que radio ya está claro que es la radio de todos. Y hoy, por ejemplo, lo tenemos aquí en esta tertulia, que estamos pues, perfiles, yo creo, la tertulia muy diferentes.
Bé. En tot cas, ja sabeu que el nostre interès és fer-nos ressò de les iniciatives socials, culturals i esportives que facin falta. Potser a vegades he de ser més pesat encara i preguntar més. Bé, ja ho intentarem fer. Oi que sóc pesat jo, un poc, a vegades, no?
Sí, però no massa, no massa. Bé. Un altre, si em permets, un altre, sí. Ja que hem tocat alguns diaris, com el diari Eivissa o el Nou Diari, també fer referència en el periòdico de Eivissa i Formentera, que treu una notícia de que el defensor del pacient registra un augment significatiu de queixes per la llista d'espera a Can Misses. I això ho podríem enllaçar també amb la notícia que hem donat avui de matí, de que aquí a Formentera sembla ser que se'ns posen malalts els metges, que no tenim metges, no? Tenim molt pocs metges, la llista d'espera creix i bé, problemes a la sanitat a Eivissa i Formentera.
Jo, les vegades que he anat a Can Misses, sempre notes una sensació de més col·lapse, ja no diguem urgències, de molt més col·lapse que no aquí, eh? Aquí jo crec que no mos podem queixar de desfuncionament, no és un oasi, evidentment, té la seva problemàtica, però jo crec que l'atenció és molt bona i les esperes són relativament curtes, i més si ho comparam amb el que és Eivissa. Sobretot després amb urgències i amb hospitalitzacions és una altra cosa.
Home, jo diria potser que Eivissa ha crescut molt i que ja seria hora d'engegar un segon hospital, que potser amb un de sol s'han quedat curts. És una ciutat ja que potser en requeriria una altra. I no un edifici nou, no vull dir un edifici nou, sinó un edifici paral·lel amb una altra banda que també poguessin donar almenys una assistència primària als malalts, que és on es col·lapsen més normalment, no tant en els especialistes, que també, però si no en aquí. De col·lapses n'hi ha a tot arreu. En aquestes èpoques d'epidèmies, si us aneu als hospitals de Barcelona, per exemple, que els conec bé, estan col·lapsats completament, eh? Les urgències col·lapsades, als passadissos trobaràs tots els malalts que no poden entrar ni a box, i els que entren a box no troben habitació fins al cap de no sé quants dies. Vull dir que això ja passa, que hi ha una superpoblació i quan tota li dona per posar-se malalta, i aquí a Formentera suposo que els metges, doncs el que dèiem abans, hi ha una epidèmia de grip i doncs ells l'han agafada, com qualsevol
sí,
persona.
Sí, però això ha passat com altres infraestructures, com les potabilitzadores, o com les depuradores, que la població, la resident i la turística cada vegada és més i tenim aquestes mateixes infraestructures. I ja et dic, jo, sobretot amb urgències, que hi havia èpoques que hi havia anat bastant pel tema de ma mare, doncs ho notaves moltíssim. O sigui, aquí era un luxe.
Aquí és un luxe. Però saps què passa? Que llavors a l'estiu diem és que no hi ha prou sanitaris. Ara també, el dia aquest que vaig anar jo amb la meva filla, estava ella sola. No hi havia ningú més a les urgències, ningú. O sigui, tenia tot l'equip per ella. És clar, si tu agafes a més gent, no pots contractar més gent, perquè és que no et surt rentable.
Clar,
o sigui,
però Eivissa
veig,
sí que...
Així, no? El d'Eivissa, no ho sé com estan, però suposo que estan col·lapsats,
però
que tenen
Eivissa,
massa gent.
Eivissa, hay un nuevo hospital, hay un hospital que se hizo hace poco, que tiene, yo creo, un tamaño considerable, quizás es una cuestión más de gestión, porque tienen el antiguo hospital, que, es, como bien dices, pues se podría incluso reutilizar si fuera necesario, yo entiendo que no lo han encontrado, y un nuevo hospital que tiene un tamaño considerable, que yo creo que seguramente da suficiente para la población de Eivissa, si hay una buena gestión. En Formentera yo creo que habría que diferenciar lo que es la atención primaria de lo que es la gestión del hospital, que son dos cosas diferentes. Yo creo que en el hospital, con las urgencias y todo esto, funciona muy bien. En cuanto a la gestión, atención primaria, yo creo que también funciona bien, pero yo creo que ahí tenemos un problema, sobre todo en el hecho de que tú, en el médico de familia, siempre has, o yo siempre he querido, ¿no?, que más o menos sea siempre la misma persona, al menos durante un plazo de tiempo largo, porque vas teniendo una confianza con él y él también te va conociendo y luego es todo como mucho más fluido. Y sin embargo, en los últimos años, prácticamente, pues yo de médicos de familia, en los últimos 5 años, pues habré tenido 7.
Todos.
Entonces, yo creo que ahí hay un problema, y el problema no es achacable al hospital. Yo creo que el problema es achacable también al gran problema que tiene la isla, que es la vivienda, que hace que muchos profesionales, pues finalmente no se quieran quedar aquí, o que cuando pueden optar a trabajar en otro sitio, pues se vayan a otro sitio que tienen la vida pues seguramente más fácil.
La Marga diu que no, està dient que no, no està d'acord amb tu,
Paco. És que no els donen places fixes, és que
pues
no hi ha, no sortit a
sanitat.
És el gran problema que hi ha. Vull dir, aquests nois poden, en un moment que ells troben una plaça fixa, ja sigui a Puigcerdà o sigui en un altre lloc, que poden optar-hi per concurs, s'hi presenten tots, perquè si no sempre estan d'interins. És que pues és allò de dir, quan
casos,
em diran que sí o que no, que plego.
Conozco varios casos, porque, bueno... En,
a part de la vivienda,
por ejemplo, también. De la gente de l'hospital, pues vienen bastante al quiosco y hablo con ellos y tal, y conozco varios casos que se han ido de la isla por el tema de la vivienda, porque han dicho que no. Mm. Y además, como son profesionales al final, que tienen facilidad para encontrar trabajo en otros sitios, pues al final, claro, al final eliges y dices, oye, mira, si al final en otro sitio ve vivir mejor, me dan la plaza, como tú dices, y además pues el coste de la vida es muy inferior, pues hace que muchas veces gente que se podría quedar aquí, yo por ejemplo conozco casos de gente que a lo mejor han tenido un hijo más y cuando tenían 2 hijos querían tener un apartamento o un piso con 3 habitaciones y no lo encontraban, o si lo encontraban era un precio que ellos
no
consideraban
pagar.
Que no lo podían pagar, y sin embargo
es que
se han
otra,
ido, por ejemplo...
El sueldo que están cobrando es una porquería.
Y se han ido,
esta
por ejemplo,
otra.
Y te hablo de gente que trabajaban, que trabajaban a 2 personas, y a lo mejor se han ido a Sevilla y ahora viven por 400 euros en un chalet con piscina, y el sueldo que tiene en Sevilla es el mismo que tenía aquí. Y claro, pues al final uno elige dónde quiere vivir, y dentro de la elección, pues seguramente tu calidad de vida influye mucho en eso.
Jo tenia una pregunta per en Miquel, i és que si a les xarxes no hi ha cap notícia del nou candidat de la Unió, si no se'n parla, no existeix, què passa?
Se n'ha parlat aquests darrers dies, sí, sí que n'hi ha, però volíem treure coses més actuals avui, però buscarem una mica a veure què s'ha dit a les xarxes sobre, sobre aquest nou candidat de la nova o la vella la Unió, no?
Se ha dicho lo mismo prácticamente que con Alejandra o que con Ana, la gente prácticamente se limita a dar me gusta o tal, y sí, ya está, nadie dice nada más, porque aquí hay una cosa que la gente es muy resguarda mucho sus opiniones personales.
¿Algo muy político?
¿Sabes? No todos, claro, tú a lo mejor y yo somos los que menos, pero me refiero que aquí las críticas, sobre todo cuando son críticas negativas, se producen más en las espaldas y en los bares, que en el cara a cara.
És veritat. Una de les coses, ara que parles del nou candidat de la Unió, que va dir aquest dia, i que sé que algunes persones els va sorprendre, va ser que va venir a dir que gent per Formentera no ho havia fet malament. Vull dir que estem acostumats potser a una oposició que és més incisiva i més, més directa cap a una crítica, podríem dir, destructiva, però en Llorenç va venir aquí als micros de Ràdio i va comentar en un parell de vegades que bé, ell pensava que hi havia coses que s'havien fet malament, però que des d'una perspectiva general deia que pensava que Gemma Formentera no ho havia fet malament. No sé què en penseu d'això.
Jo tinc dos dubtes amb tot això. Un és el que acabes de dir. Si Nalcarat diu, acusa Gemma Formentera de clientelisme, que jo crec que és una acusació molt greu, i més venguent d'un partit com el PP, que Déu-n'hi-do. Però hi haurà poli bueno o poli malo aquesta estratègia? I l'altra pregunta seria si les coses no anessin bé en aquest candidat, estaria 4 anys a l'oposició o s'aniria a la seva activitat professional? Perquè això ja hem tingut una experiència amb Gabriela, que també es tenia que menjar el món i va durar poquet.
Yo creo, por lo que conozco a Lorenzo, que cuando ha tomado la decisión es porque está dispuesto hasta esos 4 años en la posición si es necesario. Yo conozco personalmente a Lorenzo, sé que ha tenido ofrecimientos también en pasadas legislaturas y no ha querido porque no quizás en ese momento pues no se sentía comprometido, y si lo ha hecho ahora va a estar así. Y en cuanto al otro, yo creo que son dos partidos diferentes, ¿no? El Partido Popular es una parte de esa unión, pero yo entiendo que Lorenzo como candidato ya lo dejó claro también, que era una lista como más centrada, que quería buscar independientes, y por tanto entiendo que es una nueva línea, que no tienen por qué opinar en todo igual. Yo creo que si él ha aceptado ser el candidato del PP, seguramente en la parte de programa coincidirán, pero no tienen por qué pensar en todo igual. Igual que seguramente dentro de Gemma Formentera todo el mundo no piensa igual. Yo creo que la separación ideológica entre cierta gente de Gemma Formentera es brutal. O sea, en Gemma Formentera puedes encontrar gente pragmática que perfectamente estaría en el PP y en otras circunstancias.
No crees que
y en otras ideológicamente
aquí,
y en ciertas circunstancias podría estar con Lorenzo. Y hay gente pues mucho más ideológica que podría estar perfectamente en Izquierda Unida.
Això és el que s'ha dit a les últimes legislatures, sí. Que així em pareix era un partit transversal.
Hombre,
¿no?
Si cuando dices que eres transversal es porque englobas también a la derecha. Quizás otra derecha. Pero, oye, que aquí algunas veces pensamos que para ser catalanista hay que ser de izquierdas, pero puedes ser catalanista y ser de derechas también. En la parte económica yo te puedo decir que conozco a gente de Gemma Formentera muy liberales económicamente, que... Por ejemplo, yo muchas veces hemos discutido, sí. Que ha venido aquí Miquel Joan, que es economista, y yo he hablado con él de economía, y te puedo decir que él, como, en la parte económica, es un tío muy liberal. O sea, compartiría seguramente mucha de la parte económica de la gestión que te puede compartir a lo mejor con Montoro.
En tot cas, la liberalització econòmica no és una cosa només del PP.
Obviamente, por eso te estábamos hablando que en muchas cosas serían compatibles con eso. Sin embargo, pues eso, lo que he dicho, ellos mismos han dicho que son un partido transversal, y un partido transversal abarca pues izquierda, centro y derecha. Por eso es transversal. Es lo que pasa a la gente cuando ya no cree en ideología. La gente que deja de creer en la ideología dice, ya no es importante la ideología, lo importante es el pragmatismo. Pues eso es a lo que lleva.
¿Tú creus en ideologías, Paco?
Yo sí que creo que hay una ideología. Que cada uno
tiene. Parla de la teva ideologia.
Que se l'acaba de saltar tranquil·lament.
Ho haurà de ser un altre dia perquè...
Se l'acaba de saltar.
Just ara acaba el programa.
Sí. Ara sí.
Ara que el Paco anava a explicar la seva ideologia política.
M'honem d'anar... Recordem que seguim amb aquest tall de subministrament elèctric des d'avui, sí. Poc abans de les 9:30 del matí, que segons Endesa està afectant a 1.338 clients de Formentera, entre altres, doncs, a l'emissor de Ràdio Illa. Per això només ens podeu escoltar si ho feu en directe a través d'internet, no a través de l'emissor de FM. De moment, els oients de Ràdio Illa a través del Facebook ens estan posant els llocs on es troben i si tenen o no tenen llum. Per exemple, no n'hi ha a Sa Miranda, Porto Saler, a zones properes a Sant Francesc, a Esmalpàs, Can Parra, Torrent de Salga, Camí de Salagria. Diu, a Nicole diu, a la Mola, durant mig minut... Entenem que durant mig minut no hi ha hagut llum, o sigui que això ja ens ho han avisat des d'Endesa, que estarien entrant i posant i llevant llum per anar localitzant el lloc i el motiu d'aquesta...
Però ara mateix a la Mola hi ha llum, no?
Entenc que sí.
Ja està.
A la Sabina tampoc hi ha llum, ens diuen. A la Sabina tampoc, a mitjorn, Vendre d'Espides Català, tampoc hi ha llum. Porto Sarai, ho hem dit, Escap també i Ses Verdetes. Bé, algunes de les zones afectades, bueno. Esperem que això duri poc. En tot cas, a través de les nostres xarxes socials us podrem mantenir informats, perquè estem en contacte amb Endesa sobre aquest subministrament elèctric, de moment, que no arriba a 1.338 clients de la nostra illa. Hem estat amb Bernat Masferrer, la producció i el guió, en Miquel Costa, xarxes socials i guió, en León Comari, el control tècnic, i us ha parlat en Pepo Rubio, Joan Torres, Paco Raiz, Marga Baranguer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vosaltres.